12 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous 15 de novembre de 2012. És moment de parlar de cinema, per això tenim ja amb nosaltres a l'estudi. No falla l'Àngel Comas, crític de cinema i programador del Cicle de Cinema d'Autor. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el Sergio Morales. Bon dia de nou, Sergio.
Hola, bon dia, com estem?
Perquè abans d'analitzar la pel·lícula que avui ens ve a parlar l'Àngel, que ja podem avançar, que és El Ladrón de Palabras, Àngel...
Que es fa el Yelmo, si no m'equivoco.
Que es projecta el Yelmo a la nostra ciutat. Hem de parlar de les estrenes, Sergio.
Sí,
setmana que estaran esperant ja les estrenes els adolescents i adolescentes.
Les adolescents. Ho podem dir així directament, eh? I és que torna Crepúsculo.
Después de 18 años de mediocridad, por fin descubría que podía brillar. Había nacido para ser vampiro.
Eres tan hermosa. Ahora tenemos la misma temperatura.
No esperaba que parecieras tan...
Torna aquesta saga de vampirets, no direm vampirs perquè no crec que arribi a aquesta categoria, saga de vampirets amb el Robert Pattinson i la Kristen Stewart al capdavant d'aquesta saga. Segona part d'Amanecer, és una pel·lícula que estava dividida en dues parts i de fet al Cinesa fan una marató de totes les pel·lícules de Crepúsculo fins a arribar a les d'Amanecer, i al Yelmo fan marató només d'Amanecer, amb la primera part, que ja es va estrenar, i amb la segona que arriba ara. I amb això, l'episodi de Crepúsculo queda tancat.
Això és el que li interessava a l'Àngel, que m'ho deia ara abans d'entrar al micròfon.
No, però jo no m'ho crec que quedi tancat. Dependrà de l'èxit d'aquesta, no? Canviaran els actors, evidentment, perquè ja tenen una popularitat i faran el que sigui, passa sempre, no?
Doncs estiraran el fil una miqueta més en aquesta pel·lícula, que agradi o no, de fet, sovint diem més que no ens agrada, però bé, la gent va veure-la i té bastant èxit.
Sí, però...
S'omple el cinema, això sí que és una bona notícia, almenys amb aquesta pel·lícula, i de crits, també. Les menys cada cosa que surt l'home llop, ai, es posen nerviosos.
Sí, però saps el que passa? Que està bé com a producte de consum, i aleshores, clar, demostra que hi ha una tendència a barrejar les coses, a posar, per exemple, cinema juvenil, barrejant-lo amb cinema de terror, amb cinema romàntic, que semblava que s'havia perdut, i això.
Sí.
I això és el que demostra ara. És un déjà vu, que diuen, no?
Totalment. Doncs aquesta és una de les estrenes, potser la més sonada d'aquesta setmana, però n'hi ha una altra que potser és molt més interessant, que arriba als cinemes Yelmo, i que és El la mente de l'assassino.
Aquí, Cross.
Tenemos un cuádruple.
Oye, Alex.
Tienes que prepararte para esto. Una mujer ha sido torturada.
Doncs un thriller protagonitzat pel Matthew Fox, que el recordareu per ser protagonista de Perdidos, una d'aquestes sèries que marquen època. Ell és un detectiu de policia i un psicòleg que, bé, es fica en un cas, al final l'assassí que està investigant, diguem que li toca una mica els nassos i ha de veure com l'elimina o com el deté, en aquest cas. És el que hem pogut saber d'aquest argument. No volem entrar massa més perquè segurament és molt més profund que això, oi, Àngel?
Sí, bé, jo volia dir que el personatge... Alex Cox, que es va crear, va crear el Morgan Freeman en el cinema, en dues pel·lícules, i ara aquesta l'ha reprès però li ha donat un altre aire. Aquesta no vull comentar-la massa, la trobo molt interessant, i si us sembla, deixem per la setmana que ve, que la comentarem amb més extensió.
Doncs deixem aquí una pel·lícula, un thriller, amb el Matthew Fox, i és un thriller, diguem, a l'estil Seven i tot això, podria ser?
Sí, d'aquest estil, més o menys. És una barreja de coses i basada amb el boom de la novel·la criminal que hi ha a tot arreu, i que ja estan faltant a tot tipus de novel·la i de pel·lícules i que vulguin denunciar coses polítiques i aquestes coses.
Doncs fantàstic, no direm més d'aquesta pel·lícula, esperem la setmana que ve per saber més de El la mente de l'assassino.
Aquestes són per tant les estrenes, Sergio,
sí,
demà En la mente de l'assassino i la segona part de la saga Crepúsculo Amanecer, i avui aquesta marató.
Això mateix.
Gràcies.
Tu ja aniràs, no, la marató?
Home, jo ja estic allà. O sigui, això podria ser gravat perquè jo estic fent cua.
Ja.
Àngel, entrem a comentar Ladrón de Palabras.
Molt bé.
Vinga, som-hi.
Quan tu vulguis.
Tenia una història. Una història muy buena. ¿Quieres que te la cuente? Ahí está él, apenas un crío, preguntándose qué le reservaba el futuro. Quería ser escritor, pero no encontraba las palabras.
Tómatelo como un hobby, solo hasta que tengas la cabeza en su sitio.
Papá, no es eso lo que busco, tengo que mantenerme solo.
No, yo te mantengo por ahora. Tienes que empezar a asumir responsabilidades.
Y de repente allí estaba ella. Por primera vez, vio un mundo más grande que aquel en el que había nacido.
Tengo que acabar esto.
Vale, tú te lo pierdes.
He acabado.
Ese fue su momento.
El ladrón de palabras, Angel, The Words, el títol original, pel·lícula que ens ha arribat des dels Estats Units i que estava revisant jo abans una mica la fitxa tècnica. Ha estat el Seminci de Valladolid a la Setmana Internacional de Cinema, on t'hi teníem a tu fa dues setmanes, com a pel·lícula de clausura, fora del concurs.
Sí, va clausurar la setmana, efectivament. Sí, sí.
I a més ens deies que va ser a Sundance el guió d'aquesta pel·lícula fa 10 anys. Sí, t'ho confirmo jo ara.
Sí, val.
Anaves bé.
És que els dos autors de la pel·lícula, que segons llegiten a la informació que donen els periodistes, doncs han estat treballant aquest guió i aquesta pel·lícula durant 10 anys i els ha costat 10 anys en portar-lo a terme. Jo diria que la pel·lícula els hi ha quedat de la mateixa manera que diríem podríem relacionar les seves intencions al fer-la i els seus resultats. És a dir, la pel·lícula tracta exactament del mateix. Tracta de, primer de tot, doncs de les bones intencions i les realitats de la creació artística. És a dir, un pot tenir una idea de nassos i després, al portar-la a la pràctica, no ser tant de nassos com era la idea. Això acostuma a passar molt al cine, a la literatura, a la ràdio, a la tele, a tot arreu, no? Les idees són magnífiques. De fet, està ple d'idees, no? I les idees el que costa és treballar-les i fer-les bé. I aquests nois, perquè crec que són molt joves, doncs van estar 10 anys buscant productor i al final, suposo, ni gràcies a Sundance el van trobar. I la pel·lícula tracta d'això, tracta de que un escriptor mediocre troba un manuscrit i el publica a sala pròpia i el publica tal qual, i és un gran èxit, però ell no és d'ell. Ell mai ha aconseguit publicar res, i aquest manuscrit, que no és d'ell, el converteix en un escriptor famós. I aleshores, esclar, el dilema surt quan realment el que va perdre el manuscrit surt. I aquí llavors comences a plantejar-te una sèrie de coses, no? Què passa això de la mediocritat a la creació artística de veritat? Qui és el un creador? Què és l'art? Què és el propietari de les coses, no? La pel·lícula va d'això.
Per tant, un guió, una idea, Àngel, que ja no és, com a vegades venim comentant en pel·lícules, la típica historieta.
No, que va, la pel·lícula aquesta és una pel·lícula que per intencions és ambiciosa, és una pel·lícula ambiciosa.
El fet de, Àngel, que hagi tancat el Seminci, la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid, un cicle de cinema d'autor, un festival de cinema d'autor, fa potser entendre una mica que ha canviat també aquest festival, perquè és una pel·lícula que ara es converteix en comercial.
Bé, totes les d'autor...
I normalment aquest festival no el clausurava una pel·lícula comercial.
No, sí, depenia. És que això a vegades és conjuntural, perquè depèn una mica del material que existeix i aquestes coses. No és una regla fixa. A vegades pensem que hi ha una filosofia darrere les coses i és producte de la conjuntura, no? Aquesta la va tancar perquè, en principi, té tots els ingredients per ser una pel·lícula que encaixi amb aquesta filosofia de cinema d'autor, perquè planteja coses importants i tot això, no? Esclar que no tot el cinema d'autor és bo, ni molt menys. A mi a vegades penso que els que fem crítica de coses, doncs no som justos, perquè tractem de la mateixa manera una pel·lícula absolutament comercial que no té cap altra ambició que fer diners, que una que sigui més ambiciosa. Això no hi ha dret, si vas a mirar, perquè clar, això per exemple, és com la literatura. Fixa't que si tu llegeixes els diaris, tu veuràs que la literatura es tracta en llibres, diguem, importants, entre cometes, i per dir alguna cosa, les novel·les de la Corintellada, jo no he vist que crítica. Perquè, doncs, el cinema és igual, hi ha moltes pel·lícules que són típicament com les novel·les de la Corintellada, per dir-ho d'alguna manera, i tenen el mateix espai o més que les que són més importants, diguem, les de Shakespeare, per dir-ho d'alguna manera, no? I per això t'ho dic. Ara, una cosa és que sigui una pel·lícula d'autor i l'altra que aquests autors ho hagin aconseguit. Per mi no ho han aconseguit. Per mi, al contrari, han desperdiciat un material d'entrada fabulós. Per què? I per què ho han fet? Per aquesta mania que tenen a vegades de complicar-se la vida, sobretot els que comencen a fer una obra d'art. Es compliquen la vida, volen dir masses coses, no? Llavors el cinema, doncs, el cinema narratiu pot ser... es pot fer de moltes maneres, però una és la, diguem, la manera lineal, o sigui, per exemple, com les pel·lícules de James Bond. Lineal, va, perfecta.
Ah, que la tenim fresca.
Aquesta no enganya a ningú, són lineals i ja està. I aquesta no. Aquesta, en lloc d'anar a l'argument que he dit, aquest no és l'argument principal, sinó que és un argument, diríem, secundari, perquè l'argument principal és un altre. I llavors, dins d'aquest argument que en principi diria que és secundari, surt aquest argument que és el principal. I això complica les coses. Clar, complica les coses i llavors queda una pel·lícula que et desorienta. Què vol dir exactament? Per què surt el Dennis Quaid? Per què surt? Perquè va portar endavant el projecte, està claríssim. Perquè, no sé per què es maquilla tant el Jeremy Irons. No sé, perquè Jeremy Irons és un nom i va vendre la pel·lícula.
Exacte, hem de dir que entre el repartiment hi ha Bradley Cooper, Zoe Saldana, Jeremy Irons o Dennis Quaid, com ara apuntava l'Àngel. Per tant, però, aquí la feina de Brian Klugman i Lee Sterndal a la direcció i al guió, creus que no acaben d'encertar, el que era un projecte ambiciós?
Jo penso que no, i penso que és per això, per la seva, diguem, imperícia, si vols dir, sí, imperícia de poder portar a terme aquestes idees d'una manera que entenedora, perquè, clar, és molt difícil, i sobretot si te la compliques d'aquesta manera, no? Perquè pots tenir moltes sortides, però clar, si crees una subtrama que reincideix en el mateix, però no està ben resolta, com és el Dennis Quaid, i hi ha diversos nivells de lectura de la pel·lícula en aquest sentit, saps? I aleshores, clar, no sé si t'has fixat tu, que això de solapar dues trames o dues coses o dues accions és molt propi del cinema, sobretot del cinema americà i de cert cinema comercial. Tu fixa-t'hi, que normalment la gent no fa una cosa sola. Tu i jo estem parlant aquí, no? Molt bé, doncs només estem parlant, no? Però tu vas a veure una pel·lícula, veus que un home s'està afaitant i al mateix temps està parlant per telèfon i està menjant-se un dònut o alguna cosa així, no? Quan se'n va a treballar, doncs la seva dona no té temps de donar un petó, els fills diuen no sé què papa, no sé què, i tu pots fer-ho. I això és molt propi, i ara aquesta pel·lícula passa però a nivell d'argument. És a dir, barregen masses coses al mateix temps.
Un doble argument en comptes de...
Sí, i això és el que li treu, per mi, la part, diguem, positiva que tenia, que per mi era molta, perquè el tema de la creativitat en el cinema i en l'art és un tema fabulós, perquè sempre dona peu a això, no? I a sobre, si un home s'apropia de l'obra d'un altre i té honor, remordiments de consciència, després d'haver-se fet pinyonari, doncs et quedes una mica així, que sembla que no s'hagi explorat bé.
Són 96 minuts de cinta, Àngel. Et quedes amb el principi o des d'un principi? A tu ja no t'acaba la pel·lícula de fer el pes?
No. La vaig veure sencera, vull dir que pues, a vegades no les veig senceres, evidentment, però no les critico, no? Però aquesta sí, la vaig veure sencera, i no la gala de Valladolid.
Sí, sí. Per tant, al començament ja veus, no...
És que el començament et desorienta, és una pel·lícula que et desorienta perquè no saps exactament què està passant. Sembla que jugui la carta del suspens i poc a poc et va introduint aquests elements i esclar, hi ha salts a davant, a darrere, d'això, no? I no saps exactament què està passant. I el començament, no. Ara, ja dic, si un és capaç d'extreure's dels resultats de la pel·lícula, el tema és fabulós i molt interessant.
Tu ara parlaves, Àngel, de suspens, d'aquesta carta que sembla que vulguin jugar. La banda sonora, que és de Marcel Zarbos, no és l'alegria personificada, però és un de drama, aquesta pel·lícula, tal com la veiem catalogada en fitxes tècniques. És un drama?
És que saps què passa? Que actualment les pel·lícules, els que dirien que són els gèneres clàssics, del cinema, que els van inventar els americans que als anys 20 per vendre les pel·lícules, ja no s'aguanten en aquest moment. Ja. No poso, una pel·lícula no és un drama, no és una comèdia, no és un melodrama, sinó que es barregen les coses. Tu, per exemple, si tens, no sé, una pel·lícula sobre la guerra del Vietnam, què és? Una pel·lícula bèl·lica o una pel·lícula històrica? I si la història d'amor dels protagonistes situa la guerra de Vietnam de fons, què és? Un melodrama romàntic? I clar, i això dels gèneres ja, jo penso que ja no podem catalogar-los. Per tant, evidentment, és una pel·lícula dramàtica, això està claríssim, però no és una comèdia, i a més tampoc tractant que ho sigui, no? Però clar, jo la classificació genèrica ja no m'agrada.
Et cansa. Àngel, anem a la crítica, per tancar, comencem
aviam,
des d'Amèrica. Lulumenic del New York Post diu la película más divertida de Bradley Cooper desde The Hangover. Desafortunadamente, esta vez no es intencional.
Ah, vale.
Ja t'havies
sorprès. Sí, hem de dir que el protagonista, evidentment, és el que feia Resacón en Las Vegas. I, per tant, és un actor còmic, aquí fa un paper, diguem, dramàtic.
La Clàudia Puig, des del US Today, diu Brian Klugman i Lee Stertal eligen convertir The Wars en algo tan soso y tan obvio como su título, extrayéndole cualquier tipo de arte o sutileza.
Molt bé.
Continuem, si et sembla, recollint impressions des dels Estats Units. Una cinta indie bien interpretada, pero narrativamente coja, que está lastrada por la incapacidad de conectarse emocionalmente con su público, diu Jan Cheney del Washington Post.
Sí, és una possibilitat, sí.
I avui crec que te'n recullo una d'aquí, la del diari El País, que firma el Javier Ocaña, diu Klugman y Stertal, directores debutantes, en lugar de escribir una película han firmado una inexistente, entre paréntesis, diu novela. Tiene cierta fachada con temática de interés. El problema es que dos de las tres tramas no es que ocurran, es que se cuentan y además una de ellas no se sostiene como conflicto dramático de intriga.
Por una vegada estic d'acord en totes les crítiques, eh? És difícil.
Ho estàvem veient.
Sí, que sí.
Estava veient... Mentre llegia les crítiques, que les paraules d'aquests crítics són les teves avui,
sí, Àngel. Sí, més o menys, sí, no ho havia llegit.
D'una història que, al començar la secció, he de dir que pensava que t'havia agradat aquest cop la cinta. Tal com parlaves, després ja he vist el gir.
No, és que el que passa que, clar, jo a vegades...
T'agrada la intenció, però no acabes de veure que s'hagi portat.
Sí, no, és que jo a vegades penso que les pel·lícules no són, com totes les coses, no són absolutament bones i absolutament dolentes, i si no matises això, aleshores et pot ser injust el carregar-te una pel·lícula o... Perquè, clar,
i per això fem la crítica.
Sí, per això estic en desacord amb aquestes crítiques tan curtes que solen fer-se, sobretot a la premsa i en certes emissores, de que no tens temps per dir res més que quatre paraules. I per això penso que val la pena argumentar el per què té de bo i el per què té de dolent, perquè aquí hi ha coses bones, com a tot arreu, i coses dolentes.
Àngel, deixem aquí el ladrón de palabras, 2:15. Mira, hem clavat el temps avui, 1:15. Repassem què teniu avui al cicle de cinema d'autor, que és una pel·lícula que ve a més englobada, aprofitant que hi ha les jornades de la diàspora a la nostra ciutat, Porfirio, una pel·lícula molt humana, podríem dir.
Molt humana, molt dura i molt, molt realista. És una pel·lícula colombiana que sobre una figura d'un personatge realment esgarrifós, per dir-ho d'alguna manera, i encaixa perfectament amb les jornades, i per això precisament vam posar una pel·lícula perquè encaixés, per crear aquesta sinergia entre els dos esdeveniments.
Es retrata no només el personatge, sinó la situació política i social de tot un país.
Sí.
Porfirio, de fet, Porfirio és el nom del protagonista, que l'any 2006, Porfirio Ramírez, va segrestar ell un avió amb destinació a Bogotà, armat amb dues granades sota la cadira, que no havien detectat els controls de l'aeroport, i el que demanava ell a canvi d'alliberar els hostatges era parlar amb el president colombià, a qui volia demanar casa i pensió, una indemnització que segons ell, segons el protagonista d'aquesta història, hauria d'haver rebut quan va ser disparat durant un registre policial i va perdre les dues cames, la mobilitat, pel fet que va en cadira de rodes. Com dèiem, aprofitant aquestes jornades de la diàspora, si suma el cicle de cinema d'autor avui amb aquesta pel·lícula, a 8:15 a les 10. Això sí, l'horari el de sempre, Àngel, al cinema cinesa de la nostra ciutat.
Molt bé.
Esperem que funcioni, que tingui doncs una bona afluència de públic.
Esperem que sí, perquè almenys és una pel·lícula diferent, això sí.
I la setmana vinent, ja ens ho has avançat, ens vindràs a parlar de En la mente de l'assassino.
Sí, efectivament.
Bon dijous, Àngel.
Gràcies, igualment.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.